president i junta directiva. Estem perdent unes oportunitats d'or.
Ahir el Futbol Club Barcelona va validar i va donar el vistiplau a quatre candidats: Toni Freixa, Emili Rosó, Víctor Font i Joan Laporta.
Vicenç del dia.
Bon dia. Sant Vicenç dels Horts registra el pic de contagis més alt des que va començar la pandèmia. El risc de rebrot és de 913 punts i la taxa de transmissió d'1,34. Per contra, baixen les persones hospitalitzades per Covid fins a 8 i ja s'han vacunat 202 persones al municipi. De seguida aprofundim aquestes dades. Avancem abans altres notícies del dia en titulars. Ciments Molins finalitza el desmantellament dels antics forns de la fàbrica després de 2 anys. Les tasques d'enderroc han suposat una inversió de 2 milions d'euros per part de l'empresa. El nou pla del projecte Treball als Barris es presenta dijous en una sessió telemàtica. Les inscripcions perquè el veïnat de la Guàrdia i la Font del Llargarut puguin participar-hi ja són obertes. Tela la Cosa és el nom del projecte d'artesania autogestionat de la jove vicentina Enia Belsué. L'estudiant de filosofia confecciona i ven compreses de tela i altres productes sostenibles sota valors feministes i ecologistes. Avui en parlarem amb ella. I ara la previsió del temps amb Carme Farnell.
Al llarg de la jornada, a poc a poc, l'ambient s'ha d'anar recuperant. Mantindrem l'ambient fred, sobretot cap a l'interior, i és que a la costa la temperatura màxima podrà enfilar-se fins als 10 graus. I, juntament amb aquest fred, també parlarem de domini del sol sense precipitació i amb l'arribada tan sols d'alguns núvols cap al nord de la zona durant la segona meitat del dia, que tan sols deixaran el cel variable. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Us parla Sara Cabrera. És dimarts 12 de gener. Ara posem Sant Vicenç al dia. Els contagis de coronavirus a Sant Vicenç dels Horts arriben al pic més alt des del principi de la pandèmia. El risc de rebrot puja a més de 270 punts i se situa ara en 913. Alhora, la taxa de transmissió és d'1,34. Per contra, baixen les hospitalitzacions. Ahir hi havia 8 persones del municipi a l'hospital per Covid. La incidència a 14 dies de casos de coronavirus a Sant Vicenç és inferior a les dades d'ahir. El risc de rebrot se situa gairebé al 679 punts. És inferior, dèiem, a les dades que tenen a veure amb els contagis diaris. Aquestes són les dades més recents publicades pel Departament de Salut, que corresponen a l'11 de gener. Del 2 al 8 de gener s'han fet al municipi 397 PCRs i 479 tests ràpids d'antígens, un total de 876 proves que han confirmat 95 casos de Covid. Això representa un 12,02% de casos positius de coronavirus, una xifra que també arriba a l'exponent més alt fins ara a Sant Vicenç. La mitjana d'edat de persones diagnosticades puja una mica respecte a les dades que us vam oferir ahir i és ara de 40 anys. Pel que fa a les vacunacions, ja ho dèiem, a Sant Vicenç dels Horts s'han vacunat ja 202 persones. Pel que fa al conjunt de Catalunya, els indicadors epidemiològics empitjora el risc de rebrot, que puja 63 punts fins als 609 i es manté la taxa de transmissió en 1,21. Fins al 19 de gener es poden sol·licitar els ajuts municipals pel pagament de lloguer o la hipoteca. La partida prevista per aquests ajuts és de 80.000 euros. L'Ajuntament ha obert aquesta línia de subvencions per garantir que totes les famílies puguin mantenir el seu habitatge habitual tota la situació tot i la situació excepcional provocada per la Covid-19. S'hi poden acollir les persones que tinguin un contracte en règim de lloguer o facin front a les quotes d'una hipoteca en què destinin el 30% dels seus ingressos. Els ajuts són d'un màxim de 150 euros al mes. Les sol·licituds es poden presentar fins al 19 de gener al SIAC o de manera telemàtica. Ciments Molins acaba el desmantellament dels forns de l'antiga fàbrica i reaprofita bona part dels materials procedents del desmuntatge. Les tasques d'enderroc han durat pràcticament 2 anys. Els treballs per enderrocar els antics forns, inactius des de 2010, van començar el febrer de 2019 i han suposat una inversió de 2 milions d'euros per part de l'empresa. La part més complexa del procés de desmuntatge dels antics forns va ser la demolició de les sitges de cru. Segons asseguren des de Ciments Molins en una nota de premsa, ara bona part dels residus generats durant la demolició, prop de 48.000 tones, es destinaran al ciment per construir un nou forn per la planta de Sant Vicenç dels Horts. El nou pla del projecte d'acció comunitària Treball als Barris es presentarà dijous en una sessió telemàtica. Si sou veïns o veïnes de la Guàrdia o la Font del Llargarut, podreu participar-hi sota inscripció prèvia. El pla comunitari Treball als Barris compta amb accions formatives, programes d'inserció laboral i altres accions comunitàries. La sessió de dijous començarà a 6:45 i servirà per presentar les accions previstes a la Guàrdia i la Font del Llargarut per aquest any i també per reflexionar sobre el passat i els reptes de futur dels dos barris. La trobada telemàtica comptarà amb la participació de l'alcalde Miguel Comino. Les inscripcions per poder participar a la sessió telemàtica es poden fer enviant un correu a treballalsbarris@sb-h.cat o trucant al 93 656 96 67. 93 656 96 67. La població vicentina augmenta lleugerament en el 2020, en concret un 0,54%. Hi ha 551 persones més empadronades a Sant Vicenç respecte a l'any anterior. En total, la població del municipi és de 28.268 habitants. 28.268 habitants. Aquestes són dades actualitzades per l'Institut d'Estadística de Catalunya i publicades per l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat. Per gènere, Sant Vicenç dels Horts hi viuen 200 dones més que homes. El 2020 hi havia 14.044 veïns i 14.244 veïnes empadronades al municipi, una mica més de la meitat de la població. Del que fa al conjunt de la comarca, hi ha hagut un augment de població de l'1,05% en relació amb l'any 2019. Ara mateix, la població total del Baix Llobregat és de 834.653 habitants. En contextos de crisi com l'actual, també hi ha persones que aposten per models d'emprenedoria sostenibles i amb valors. És el cas del projecte autogestionat Té Tela la Cosa, engegat per la vicentina Enia Belsué Comas. Es tracta d'una iniciativa d'artesania que consisteix en confeccionar i vendre compreses de tela i altres productes, com ara tovalloletes desmaquillants. Ecologisme i feminisme estan ben presents en el projecte. Del rerefons de la iniciativa en parlem de seguida amb la seva promotora, Enia Belsué, bon dia.
Hola, bon dia.
Explica'ns en què consisteix el projecte Té Tela la Cosa.
Doncs Té Tela la Cosa va sorgir una mica a partir d'un treball de recerca de batxillerat i la seva part pràctica, que, o sigui, estava titulat com a menstruació conscient sostenible feminista per trencar els tabús de la societat, i la seva part pràctica va consistir en confeccionar les compreses de tela reutilitzades i 100% ecològiques amb l'ajuda del coneixement de la meva àvia. I a partir d'aquí, a poc a poc, s'ha anat teixint així com una mica de xarxa entre persones menstruants, doncs ha sortit aquest projecte, una mica que me'l vaig trobar fet quan em vaig adonar.
O sigui que partés del teu treball de recerca i d'interessos, no? Diguem, activistes i personals, en aquest cas.
Exacte, sí, interessos purament ecològics i feministes.
I quan porta en marxa, quan vas decidir, no?, iniciar-ho?
Doncs Té Tela la Cosa primerament va començar així com amb un petit perfil d'Instagram en el que s'exposava informació interessant o curiositats que trobava sobre la menstruació a partir del meu treball de recerca, però a poc a poc, a partir del 2019, es va canviar el seu rumb i va començar aquest petit projecte de negoci en el que es creava una petita xarxa de comerç, sobretot local, de venda de compreses.
És una més, no? Perquè actualment què estàs fent? Estudiant?
Sí, actualment soc estudiant de filosofia a la universitat i llavors compagino la meva vida acadèmica amb la que podríem dir professional i llavors, doncs, ara mateix, per exemple, el dia 1 de gener vaig fer públic un nou producte dins de Tetela la Cosa, que són els dits desmaquillants reutilitzables també.
I diries que estàs tenint una bona rebuda?
La veritat és que sí. Estic molt orgullosa de les persones que m'estan seguint a les xarxes socials, més que res, doncs, perquè hi ha gent que està des del primer moment, que em coneixia fent el treball de recerca, i hi ha gent que a poc a poc s'hi va sumant al vaixell, i també és maco, perquè no només són persones que et segueixen, sinó són persones que interactuen amb tu, són persones que poden ser artesanes o altres autònomes locals que també et donen suport, i és tot un recolzament recíproc.
Pel que tenim entès, tu mateixa t'encarregues de comprar les teles, confeccionar les compreses i desmaquillants, de la venda, de la distribució, compensa tota aquesta feinada, diguem?
La veritat és que fins al moment no és que hi hagi un gran volum de feina, però sí que hi ha molt de treball darrere d'una publicació, darrere de la confecció de les compreses o els desmaquillants fins que arriba a la persona destinatària, però la veritat és que ja pel simple fet del recolzament que està tenint el projecte per part de tota la gent que el segueix, ja mereix la pena.
Encara hi ha molts estigmes i estereotips al voltant d'alternatives sostenibles als tampons i compreses industrials. Per què creus que passa?
Crec que estem molt acostumats, aquesta societat està molt acostumada a vull X cosa, la vull ara i les grans empreses me la donen ara. Llavors, les compreses i els tampons convencionals són uns productes que són molt fàcils d'adquirir, són molt fàcils de produir i a més surten econòmicament barats. Llavors, per les grans empreses és una bona alternativa, més que res, doncs, perquè és diner fàcil i diner ràpid.
La venda de les compreses i dels desmaquillants la fas fonamentalment a través d'Instagram, oi?
Sí.
Uh-huh. En si, Instagram és una xarxa social que té majoritàriament un públic jove. Sí que és cert que darrerament també s'ha obert altres públics, però bàsicament té més cabuda entre el públic jove. Creus que les noves generacions teniu menys prejudicis al respecte de la menstruació?
Crec que ja no són menys prejudicis, perquè els prejudicis estan en totes les etapes, en totes les edats. Únicament que trobo que al ser una generació que estem molt més digitalitzats, tenim la informació més a l'abast. Llavors, d'aquesta manera se'ns facilita el fet de conèixer alternatives més ecològiques, més conscients, i sobretot se li està donant molta importància al fet de conèixer el teu propi cos.
I per què recomanaries l'ús de compreses de tela per qui menstruï i ens estigui escoltant?
Doncs, primerament, perquè un cop es deixen els productes convencionals, te n'adones del teu propi ritme del cos, de que potser no tenies tan flux menstrual, no és tan abundant com creies que és, i sobretot perquè al cap i a la fi estàs posant les teves parts íntimes en contacte amb productes que són 100% ecològics, que tenen certificats, conformen, no han estat, o sigui, no venen de plantacions explotades, i a part que no tenen químics. Els químics, un dels tabús que s'han trobat molta gent és, per exemple, el tema de l'olor de la sang. Llavors, la menstruació no només és sang, potser cèl·lules mares i altres restes, però partint de la base d'aquest sang, quan tu tens un tall al braç, la sang, l'olor que té és lleugerament a ferro. Doncs és exactament el mateix, per això convido a que si no es proven les compreses de tela, si es pot provar una copa menstrual, d'acostar-te ni que sigui un dia per curiositat la copa al nas, i llavors oloraràs lleugerament el ferro que té la sang.
En aquest sentit, els mal anomenats productes d'higiene femenina, com ara, com dèiem, compreses i tampons industrials, continuen a Espanya estant gravats amb un 10% d'IVA, alhora la petjada ecològica d'aquests productes és altíssima, es calcula que es llancen anualment fins a 100.000 milions de tàmpacs i compreses al món. En aquest context, diries que utilitzar alternatives com ara la compresa de tela, les calcetes menstruals o la copa són actes revolucionaris?
Home, des del meu parell jo trobo que sí, ja no només el meu parell, sinó des del també el punt de vista d'ecologistes i d'investigadors. Al cap i a la fi, moltes de les restes que hi ha als nostres mars i als nostres oceans són sobretot productes de plàstic o productes que contenen plàstic o productes que són que no són reutilitzables, com en aquest cas els productes d'higiene menstrual convencionals. Llavors, el fet de passar-te una compresa de tela, ja només analitzant el tema del preu, per molt que poder una capsa de compreses convencionals equivalgui a una compresa reutilitzable, la reutilitzable pot durar, si la cuides bé, fins a 3 anys.
I ara mateix ofereixes, com deies, compreses de tela i desmaquillants. T'has plantejat confeccionar algun producte més?
Doncs de moment està en projecte. Encara vull mirar aviam com surt el nou producte, el llançament del nou producte dels desmaquillants, que la veritat és que està tenint molta rebuda i dono gràcies a totes les persones que em segueixen. Però fins al moment em sembla que almenys fins a vista de 6 mesos, no crec que tingui cap altre producte, tot i que m'estic plantejant tema de les bossetes per dur les compreses i poder alguna calça menstrual, però és tot així petits esbossos.
I quins objectius et marques a curt termini? Té a veure amb això que ens comentaves ara mateix?
Doncs objectius a curt termini és, bàsicament, mantenir la xarxa de persones menstruants que està tenint el projecte Tetela la Cosa, més que res perquè trobo que és algo bastant maco, el fet que nosaltres mateixes som conscients del nostre cos. I bàsicament és això, el fet de que la xarxa, si pot ser, que segueixi creixent, i no només a curt termini, sinó a llarg.
I com es poden posar en contacte a qui ens estigui escoltant i li interessi algun dels teus productes? Ja per acabar, amb Tetela la Cosa, per comprar-te compreses o desmaquillants sostenibles.
Doncs jo estic a la disposició de totes les persones a través de 3 canals, a través de WhatsApp, el 673-344-282, a través de l'Instagram t.tela.la.cosa, i si no, a través de correu electrònic, per aquelles persones que no estiguin tan lligades al món de les xarxes socials, que seria tetelalacosa@hotmail.com.
Doncs ja ho heu sentit, si us interessa algun dels productes que produeix Tetela la Cosa, us podeu posar en contacte amb Enya Belsué. Moltes gràcies per atendre'ns i molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres. Vagi bé. Ràdio Sant Vicenç.
Canviem d'assumpte. Aprendre a identificar i aturar els rumors que afecten la convivència. Aquest és el principal objectiu del curs telemàtic d'antirumors que comença aquesta tarda i que durarà 3 sessions. Es tracta d'una proposta sorgida del grup impulsor del Pla de Convivència de Can Ros i el Serral. Les sessions tindran lloc avui, el 19 i el 26 de gener. Saber identificar quins rumors operen en la nostra realitat social, en el nostre barri, i poder respondre'ls és un dels objectius del curs. Pere Crespo és el formador.
El que intentarem en aquest curs és, per una banda, analitzar fins en quin punt els rumors estan afectant a la convivència veïnal, però també a les nostres relacions quotidianes, com això, a vegades els rumors serveixen de suport a discriminacions de tot tipus, com això també ens dificulta les relacions entre nosaltres. Després de situar-nos en la rumorologia que ens envolta, el que intentarem és identificar quins són els rumors que més corren per Sant Vicenç, i després la part que també és més important és oferir eines de com el veïnat pot començar a respondre a aquesta infecció que és la rumorologia.
Els rumors són totes aquelles informacions sobre persones, col·lectius, institucions o organitzacions que difonem sense contrastar-les prèviament.
Que són aquestes declaracions, aquestes informacions que ens arriben sobre persones, col·lectius, fets o institucions, que les difonem d'una persona a l'altra, però que sense que es demostri la seva veracitat, són veritat o no. I que, a més, tenen una certa credibilitat, no perquè n'hi hagi proves directes que són veritat o mentira, sinó perquè ens les creiem.
El perill de la rumorologia, més enllà de la difamació, és fer més fàcil les discriminacions a certs col·lectius que ja de per si pateixen desigualtats. Així ho afirma Crespo.
Que els rumors que es fonamenten en prejudicis o col·lectius i estereotips sobre grups d'edat, sobre gènere, el que estan generant és una imatge negativa sobre els membres d'aquest col·lectiu, per exemple, sobre les dones. Hi ha rumors sobre que les dones són d'aquesta manera, i quan nosaltres això ens ho creiem, generem una imatge negativa que, a més, justifica després discriminacions o exclusions, perquè clar, com ens ho creiem que és un aspecte negatiu, quan hi ha organitzacions o quan hi ha grups que discriminen, d'alguna manera els estem donant suport perquè estan donant aquesta imatge negativa que no hem contrastat i que a més és molt interessada.
I què podem fer cadascuna de nosaltres per frenar els rumors? Doncs el primer pas, segons Crespo, és aturar-nos i reflexionar.
El que puc fer jo, no?, davant d'això? Doncs la primera acció és aturar-nos. Que quan ens arriben aquestes informacions hem de ser proactius a l'hora de contrastar-les. Que quan ens arriben informacions dubtoses o interessades, interpel·lar la persona o el mitjà que ens arriba a dir-li, però bueno, això és veritat, això està contrastat, tu te n'adones del que estàs fent amb això? És a dir, interpel·lar quan ens arriben per contrastar aquesta informació. Aturar-nos, no empassar-nos els rumors tal quan ens arriben, sinó aturar, reflexionar sobre aquesta informació, sobre l'efecte que té la difusió d'aquesta informació.
Tot plegat es podrà treballar al curs d'antirumors que comença avui a les 6. Encara us hi podeu inscriure enviant un correu a participació@sbh.cat.
Sant Vicenç al dia.
I amb el curs d'antirumors arribem al final d'aquest informatiu. Demà a partir de la 1 tornem a posar-vos Sant Vicenç al dia. Us tornem a adreçar totes les notícies i l'actualitat municipal. Gràcies per fer-nos confiança i fins demà.
Durant punt. tune to the Fandango. Thunderbolts and lightning, very, very frightening me.
Galileo, Galileo,
Galileo,
Galileo, Galileo, Galileo,
Galileo, Galileo. Magnifico! I'm just a poor boy and nobody loves me.
He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity.
Easy come, easy go, will you let me go?
Bismillah, no, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah, we will not let you go.
Let him go.
Bismillah, we will not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Let me go.
We'll not let you go.
Never let me go.
No.
Oh, mamma mia, mamma mia.
Mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me.
Respiro i bec de l'aire que m'envolta. Surto a la plaça de les ànimes, la vida a les portes, escola de murmuris i memòries. El vent aixeca pols que contamina la rosada. Tu ets història extraviada. Tu ets mita, tu ets la fada. Vergonyosa i amagada, tu ets la vestida per reviure la paraula adormida.
Esquelets dins dels armaris.
Plouen incendis de fons, cau el raig, som tu i jo contra el...
tarda poesia, el racó poètic de Ràdio Sant Vicenç.
Poemes, música, monogràfics i entrevistes.
Cada dimarts a 6:15, Àngels Peñalver, Flora Torrents, Lluís Prat i Antònia Pilar Villaescusa. Bona tarda poesia.
Escoltes Ràdio Sant Vicenç.
They tried to make me go to rehab, I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back,